Molt bona tarda, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Motel Suís. Vaya capullines, empezando casi media hora más tarde de lo prometido. Dèiem per aquí, Pau Ituri. Bona tarda.
No, bona tarda. Això és mentida.
Sí?
Jo he posat cap a les 4.
Cap a les 4
és... Cap a les 4 vol dir minutos arriba, minutos abajo.
I que a més el dimarts vam prometre que probablement tornaríem amb una nova edició del Motel i aquí estem.
I havíem de despertar de la migdia de Roger Benet.
Ha anat bé la migdiada, Roger?
Per tant, fins que no el despertàvem, doncs no podíem fer Motel Suís.
Però aquí estem, cap a les 4, ara són 4 i 22 en el moment del directe, si és que l'esteu veient en directe, per tant, més o menys hem complert. Bé, des de l'últim motel, hores prou mogudes al Sabadell. Bastant mogudes, diria jo.
Molt mogudes.
Molt mogudes.
Molt mogudes.
De fet, fa dos dies estàvem amb el... no nom de Carlos Pérez, després en parlarem, que al final ha estat aquest mitja punta d'un equip filial de Primera Federació, etc.
Era l'escollit i felicitats als qui van encertar, crec que va haver-hi algú que va encertar.
Algú al xat va dir el nom, sí, el mateix dimarts.
Però era Carlos Pérez.
Era Carlos Pérez.
De qui ens referíem, sí, correcte.
Bé, sabeu que podeu dir la vostra com sempre al xat del Twitch. Tenim un munt de comentaris ja. Saludant, donant la benvinguda, fent una mica de conya, etc. Però jo aniria avui al gra, Vituri, perquè sí. De fet, hem tingut avui triple presentació de fitxatges. Ara feia dies que no teníem... aquestes dates també que són una mica complicades de vacances, etc. Bé, la setmana passada especialment. Però avui han estat presentats Artur Bonaldo, Adri Salguero, Javi Delgado, però més enllà de la seva primera compareixença d'aquestes tres cares noves del centre d'esports, com sol ser habitual, potser en aquestes rodes de premsa, el més interessant és el que pugui dir el director esportiu Lucas Viale, més la informació que també puguem tenir i que us expliquem aquí al Twitch, i un nom propi sobre la taula, Pau Ituri, en aquestes últimes hores.
Un o dos, fins i tot. O tres,
quasi, però...
Tres?
Deixeu...
Tens alguna sorpresa?
No.
Tens alguna sorpresa?
Ja veuràs com acabarà apareixent. Bé, és igual, però un, dos noms, sí.
Potser Sergi Parc aquí sap alguna cosa que jo no sé. No, fora conyes, Al final, el nom de les últimes hores i segurament el dels pròxims minuts, hores... dies no ho crec, jo crec que serà més una cosa d'hores, és el nom d'entrada de Froy Leal, anem per parts, perquè per entrar han de deixar sortir, com diu la dita, i aquí estem vivint segurament les últimes hores de la segona etapa. Bé, és cert que va tornar l'estiu passat, que sí. Va renovar aquest estiu, però al final és la segona etapa de Froy Leal al centre d'esport Sabadell. I amb un final un pèl abrupte, Sergi Parc.
Sí.
La veritat és que ens ha agafat a pràcticament tots per sorpresa aquest moviment a la porteria del Sabadell. Si bé és cert que és un moviment que es ve cuinant des de finals de la setmana passada aproximadament... clar, és que no sé ni per on començar la història.
Ara et preguntaré per més detalls sobre aquest més que presumible adeu de Froy Leal. Abans, anem a escoltar el director esportiu Lucas Viale parlant precisament d'aquest nom de Froy Leal. Evidentment se li ha preguntat en aquesta roda de premsa com està la situació de Froy o com està la situació de la porteria. És cert que Froy estaria a punt de fer les maletes d'aquí de la Nova Creu Alta, doncs aquesta ha estat la resposta de Lucas Viale aquest migdia. S'està veient això?
A mí me gusta ser siempre directo y muy claro. Hemos recibido una propuesta de otro equipo por Froy, ¿vale? Y en estos momentos pues está Froy acabando de decidir si acepta la propuesta de otro club o si va a tener continuidad aquí. Nosotros estamos trabajando paralelamente en otras posibilidades por si eso ocurre y estamos preparados. En principio eso tiene que ser, si se produce tiene que ser cuestión de minutos o de ya horas, ya no va a ser porque... Esto ya viene de tres días atrás y estamos pendientes y preparados para afrontar absolutamente todo.
Invi Saba deia, marxa lliure o traspassat? Bé, doncs, Froy tindria aquesta proposta a Pau Ituri, ahir ja n'informaves també al web de Ràdio Sabadell. una proposta del futbol andorrà.
Sí, marxaria rescindit. En aquest cas, s'hauria de signar l'acord entre totes dues parts. Si no s'ha fet ja, hauria de ser, insisteixo, de forma imminent. Marxar al pas de la casa, marxar un equip andorrà de la primera divisió andorrana, si no, el que diem sempre, si no hi ha un gir de guió en els esdeveniments, bàsicament perquè el club va rebre la trucada fa uns dies de Jordi Peris, l'entrenador del Pas de la Casa, que havia estat en el Rubí i que havia estat prèviament, si algú recorda, al Centre d'Esport Sabadell, fent de preparador físic amb José Solivelles, tant al primer equip com al filial. Per tant, ha arribat aquesta proposta per Froy Leal. És cert també, paral·lelament, que no és que s'hagi desencadenat perquè han vingut a trucar a la porta de Froy Leal i, escolta, tu, un contratemps pel Sabadell. Anem a dir-ho així, hi havia un punt de no haver acabat de convèncer la fórmula d'enguany ni al cos tècnic ni a la direcció esportiva. És a dir, el fet de tenir una figura de porter teòricament titular, veterà, bregat, amb experiència, etc.
Jani.
I que el número 2, teòricament, fos un porter jove, amb l'afegit a més que Froy Leal ocupa fitxa sènior. No oblidem això.
Correcte.
No oblidem això, ocupa fitxa sènior. No havia acabat de convèncer aquesta fórmula, més enllà d'errades puntuals que vam veure tots el dia de l'Espanyol. Més enllà d'això, no es tracta allò un càstig per l'errada d'aquell dia, sinó que no havia acabat de funcionar aquesta fórmula. És cert que en el passat sí que ha funcionat amb porters com David de Navas en el seu dia, que va tenir competència jove, i en Mackay, però podríem dir que està tothom una mica escarmentat, que no vol dir, insistint, que aquesta temporada hagués de passar el mateix, però està tothom un pèl escarmentat del que va succeir la temporada passada, la porteria del Sabadell, i la idea de Lucas Viale, quan es va presentar aquesta oportunitat, va ser aprofitar-ho per intentar augmentar la competència a la porteria del Sabadell, i aquí doncs l'altra part de la pel·lícula, l'altra part de la història.
L'altra part de la història, que amb aquesta marxa encara no confirmada oficialment, però sí que s'hauria de produir, com deies abans, Vituri, en els pròxims minuts o pròximes hores de Froy Leal, l'altra part implicada és un nom que ja va estar en l'òrbita del Sabadell, o ja sonava...
Molt a prop, de fet, va estar.
Molt sí. A prop, de fet, la cosa al principi estava entre Gianni i Ortega.
I José Ortega, sí.
José Ortega, i ara el nom de José Ortega, que torna a estar sobre la taula. Ara et pregunto com de prop o com no de prop estaria Ortega de ser el recanvi de Froy. Abans, tornem a escoltar a Lucas Viale parlant precisament sobre com està aquesta operació, si ja tenen algun recanvi preparat per aquesta marxa de Froy.
Si Froy decide salir, vamos a incorporar el mejor portero posible para que en el puesto, pues... diciéndolo mal hablado, se puedan liar a hostias, pero bien, para ganarse el sitio. Aquí no se puede relajar nadie. O sea, intento que el máximo de posiciones posibles estén dobladas y que ellos mismos se ganen el sitio en el verde. Entonces, tengo muy claro que quiero la máxima exigencia por parte de todos y la confección de plantilla, pues estoy intentando que así sea.
Bé, que vingui el millor porter possible perquè pel lloc es liïn a hòsties. Ha dit literalment...
En català, agarrotades. Sí. A dir-ho així.
Agarrotades. Perquè es liïn agarrotades, la cosa estaria entre Gianni i Ortega o no?
Sí, molt probablement. Al final ens quedem amb aquest concepte també de Lucas Viale, perquè des de la seva arribada doncs, ha volgut deixar clar una altra i una altra vegada que si una cosa de marcar aquest Sabadell 24-25 és l'exigència màxima a tots els nivells i en totes les línies del camp. I amb aquesta idea vindria la incorporació de José Ortega. D'entrada, punt número 1, s'ha de desvincular Froy Leal. Això és impepinable. No ho hem dit abans, per cert, Parc,
sí.
Però per un tema de timings, això sí. És important també, s'hauria de desvincular en les pròximes hores Froy Leal, perquè si se'n va a jugar al futbol andorrà, no tanca avui el mercat andorrà, però sí que és veritat que ens explicaven que hi ha un tema de terminis, timings, que es necessiten aproximadament 8 dies per inscriure jugadors. M'he quedat mort.
Quan ja ve ser això, aleshores, sí.
Per tant, estaríem parlant, no sé si hi ha el compte enrere, el famós compte enrere del mercat.
Avui estem a 8 dies, a més.
Ah, no? Diu el Roger que no.
Avui no hi ha...
Avui low cost. Avui anem de low cost. Avui estem a 8 dies que acabi el mercat. Per tant, s'hauria de produir en les pròximes hores.
D'aquí suposo que, perdona les declaracions del mateix Lucas Vélez, dient, en roda de premsa deia, hauria de ser en els pròxims minuts si sí. acaba acceptant la proposta, perquè es tractava d'això, vaja, clar.
Bàsicament. El que estava també molt, 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 molt encaminada, i ahir ho dèiem a Ràdio Sabadell, i al final és l'escollit, ja pràcticament ho va ser en el seu dia, i ara doncs s'acaba confirmant, que José Ortega, si tot va bé, acabarà sent el porter del Centre d'Esports Sabadell. Aquí sí que no m'atreveixo a dir serà el porter suplent de Jani, perquè al final estem parlant d'un porter que la temporada passada va jugar 41 partits amb el Badalona Futur, per tant ho va jugar pràcticament tot. Entre Copa Federació, Playoff, Lliga, etc, i només va rebre 29 gols. Estem parlant d'una mitjana de 0,70 gols per partit. És una molt bona mitjana i, per tant, aquí serà un porter, per cert, de Castellbisbal, però sí que és veritat no de la ciutat veïna, tot i que ha passat el 95% de la seva carrera a la ciutat veïna, tret del Badalona Futur l'any passat, i crec que era Granollers 2015-2016, però que al final ha vestit els colors del Terrassa durant molts anys, però és de Castellbisbal, un José Ortega que no tenia equip, no té equip, i que ens explicaven també avui que està esperant alguna proposta del futbol català, mm-hmm. perquè per qüestions familiars, doncs, negocis familiars, etc, doncs no és que s'hagi de quedar aquí, però logísticament li va molt millor doncs jugar aquí a Catalunya. Crec que, a més, si no vaig errat, 32 anys, per tant, una edat molt semblant a la de Jani Casal.
Sí. El tercer nom que et deia abans al principi del programa, implicat en aquesta història, seria el de Jani. Ho dic perquè, veient també com havien anat evolucionant els partits de pretemporada, etc, semblava clar, no?, qui era el porter número 1 i qui era el porter número 2. Amb aquesta marxa de Froy, i si acaba arribant Ortega, ho deies ara tu, i el mateix Lucas Vialem, aquestes garrotades famoses, el paper de Gianni ja no està tan clar al 100% com a número 1 al Sabadell.
De fet, explicarem, revelarem una imatge curiosa que hem vist avui, perquè hem anat aquí els dos a la roda de premsa, a la nova Creu Alta, i és una imatge que també hem pogut veure la resta de companys, dels mitjans, que quan marxàvem, Lucas Viale anava a reunir-se també amb Gianni Cassaro. Evidentment, doncs, per explicar-li aquest canvi de paradigma a la porteria del Sabadell, i en un exercici també de transparència amb el lloretenc, però sí, ara faltarà veure doncs què passa, no?, amb aquesta cursa per la porteria. Primer, que es confirmi, insistim, la sortida de Froy. La lògica diria que aquest diumenge contra el Cornellà hauria de jugar Gianni Cassaro contra el conjunt verd. A partir d'aquí, si s'acaba de confirmar l'arribada d'Ortega, veurem en quin estat físic també arriba, la preparació, etc, però serà un debat que tindrem latent durant tota la temporada.
El Roger deia que intentava fer aquí una brometa, però ni li ha sortit bé escrivint, perquè deia la porteria ja ni està garantida per ningú, però se li ha oblidat la I i posa Gani, està garantida per ningú.
No, garantida. Està...
I garantida, exacte. Bé, no sé què li sembla a la gent, el tema de la porteria. Sí que és cert que...
Sobretot, perdona, Parc, perquè l'altre dia... Hi havia molts comentaris al xat al voltant d'això.
Del tema de la porteria, sí.
Era
sí,
una
sí.
cosa que més o menys ja podíem intuir, però encara no estava prou accelerada com ho està a dia d'avui. I reconec que l'altre dia doncs, em va sorprendre, perquè i fins i tot hi ha molts comentaris a les xarxes que apunten directament apuntaven directament cap a la necessitat de reforçar la porteria.
Sí, sí, amb això també em vaig quedar. I com deies, al final era un debat que en els últims dies estàvem veient tant a les xarxes també com aquí al xat. Bé, de tema porteria, crec que ja estaria pràcticament tot dit, a l'espera de que vaja, es pugui fer oficial o no, el tema d'Ortega, si es confirma 100% també la marxa de Froy, ara és qüestió de veure si es confirma tot plegat.
Jo, per un tema de timings, si m'he de mullar, i explicant en el que dèiem abans, que al final Froy, si accepta l'oferta del futbol andorrà, del pas de la casa, doncs hauria de signar avui. Per un tema d'anuncis podríem esperar demà, però que al final la porteria jo crec que hauria de quedar solucionada aquesta mateixa setmana.
Mira, respecte a això, el Talamov deia que li semblava bé fer canvis, que tenia dubtes amb Gianni i Freud. També llegia algun comentari per xarxes, també és cert, que algú no estava del tot d'acord que es gastessin dues fitxes sèniors a la porteria. Bé, clar, aquí l'ideal, si poguessis estalviar una fitxa sènior, evidentment, i utilitzar-la en un altre lloc del camp, seria l'ideal, però si és el porter que realment convenç, si es busca la competència màxima, etc., amb Ortega, doncs és l'aposta del club. A partir d'aquí veurem com surt la jugada.
És cert que és una fórmula, ahir llegia comentaris a xarxes també, que no es dona al Sabadell des de l'època de David de Navas i Naucet. És a dir, des de la penúltima etapa a segona divisió. Perquè sí que és cert que, per exemple, va haver-hi una etapa amb dos porters que teòricament partien al mateix nivell com eren Joaquín Ezquieta i Adri Aliaga, el Roger ho recordarà, la temporada 16-17, però la resta, sempre, en els últims anys, sempre hi ha hagut aquesta figura de porter teòricament veterà, de titular i el jove de suplent, si bé és cert que també hem viscut casos com per exemple Emilio Bernat.
Correcte,
estava pensant
en aquest cas perquè sí, perquè aquí fins i tot va ser com revertit, no? Sí. El número 1 i número 2 que estaven prou assignats, al final el 2 va acabar sent l'1. Sí,
es va girar aquí la truita.
Sí, sí.
Però aquesta fórmula de porter veterà, porter jove, s'havia fet servir al Sabadell des de feia molts i molts anys.
I per aquí el Car7C1 deia, però marxa perquè se li ha tancat la porta a Freud o perquè l'han vingut a buscar?
Jo és que crec que al final això ha estat un win-win per totes les parts, perquè al final Freud aquí segurament no tindria els minuts que ell desitjava, i al final era una altra temporada en blanc com la temporada passada en què va jugar la Copa Federació un partit i ja està, i no va jugar res més. Crec que s'ha donat aquí una situació ideal per totes les parts, el Sabadell perquè no estava convençut del tot, i al final recordem també, no ho hem dit, però bé, al web sí que ho dèiem, que per fer aquesta operació, doncs també s'havia de tenir el vistiplau de la propietat, perquè és una operació que li costa uns diners al Sabadell. Ortega no, amb carinyo i amb respecte, però Ortega no és Freud a nivell de caché. S'ha rebut el vistiplau i al final aquí doncs es va donar la trucada, com dèiem abans, també de Jordi Peris, de l'ex Arlequinat, i s'ha pogut quadrar tot plegat.
Doncs hauria de ser això, com dius, una més o menys una part beneficiosa per tothom. Així que aquests canvis a la porteria que es produeixen en aquests últims dies de mercat, un mercat que ara també en parlarem, a veure què queda en aquesta última setmana llarga pel que fa a la direcció esportiva del Sabadell, però en les últimes hores el que sí és realment l'últim moviment confirmat al 100% pel que fa al primer equip és aquesta incorporació de Carlos Pérez, aquest mitjapunta que dèiem al principi, que dèiem l'altre dia, procedent d'un filial de Primera Federació, en aquest cas del Recreativo Granada. Ara en parlem una mica d'ell, també podeu dir la vostra al xat de què us sembla que el Sabadell hagi incorporat una altra peça doncs, en aquesta posició. Però abans escoltem el director esportiu Lucas Viale dient la seva sobre per què ha volgut fitxar a Carlos Pérez.
Nosotros a Carlos lo hemos incorporado como 10, ¿vale? Es un mediapunta clásico de los que existían antiguamente y que ahora cada vez se van perdiendo más, pero es un 10 que puede jugar de 8, que incluso en el Recreativo Granada la temporada pasada jugó también muchas veces en banda izquierdo para meterse para adentro. Y bueno, dentro ya un propio de la propia configuración de plantilla, intento siempre tener el máximo de futbolistas posibles que se adapten a diferentes estructuras, más que nada para poder darle al míster, a David, la máxima riqueza posible para que pueda mover diferentes estructuras.
Amb tota la sinceritat, Pau Vituri, Carlos Pérez, jo és un futbolista que no tenia molt controlat, sincerament, no és que veiés molts partits del Recreativo Granada, precisament, però sí que, indirectament, d'algú que la toca molt en el món de la Primera Federació, ens parlava molt bé de Carlos Pérez.
Si més no, de lo poc rescatable i salvable d'un Recreativo Granada, que algú, si no, va ajudar a que havia xat, però no sé si va guanyar, què, dos partits? Tres? En tota la temporada passada?
Una cosa, sí.
A Primera Federació, 4, com a molt. No sé si el Roger té per allà la classificació, però va ser un desastre el filial nazarí la temporada passada. I al final és aquest futbolista que el Sabadell buscava des de feia uns quants dies, setmanes, del Màssara, de València, el Màssara, 24 anys, un futbolista que ho escoltàvem ara en paraules del mateix Lucas Viale. Aquest perfil, que sé que fins i tot hem tingut el debat internament al grup d'esports, per mi és un perfil que ara mateix no hi ha a la plantilla, que és, ho explicava Lucas, aquest 10 que bé, pot fer de buit, també pot caure a banda. A mi és cert que el perfil més semblant que li trobo a la plantilla és el de Marc Marruecos.
No, el que dèiem, sí.
També és cert que Albert Urriols, Urri, en teoria se'l fitxava per ser un migcampista ofensiu que podia ocupar la mitja punta, però és cert que també en aquesta pretemporada, per X motius, doncs, l'hem vist jugar molts minuts, més com a 6-8 que no pas com a 10. A partir d'aquí veurem com encaixen els esquemes de David Català, però un Carlos Pérez, que per cert, aquesta va ser teva, la vas trobar tu, company de...
Ja ni me'n recordo.
Company de Juanma García,
sí,
a l'Algira, la 21-22, que va debutar a la nova Creu Alta, segona B, la temporada 2019-2010, un Carlos Pérez, que ja és aquí a Sabadell, i que no sé si és molt agosarat pensar que de cara a diumenge podria entrar a la convocatòria, perquè recordem que la combo és de 18.
Correcte.
Només és de 18. No sé si hi entrarà a la convocatòria, però que vaja, de cara al primer partit de Lliga contra el Torrent hauria d'estar ja en condicions, no sé si òptimes o no, però ja a disposició de David Català.
L'altre dia estava pensant que la combo va entrar, per exemple, del filial Quim Utgés, si fes algun entrenament ja Carlos Pérez amb condicions i tal, potser podria entrar per ell. També estava Nico Olmedo, però clar, és que amb els problemes que tens a la defensa, normal que hagis de tirar el filial en aquesta posició. Dèiem, per qui és esquerrà o dretà? No hi ha cap mitja punta esquerrà que sigui dolent. El Sergi SBD. I per cert, també em confirmaven per aquí que Carlos Pérez ja ha entrenat avui, per tant, si avui estem a dijous... si un parell o tres d'entrenament, segur que Carlos Pérez els acumularà.
Per cert, dretà, si no vaig errat, crec que és dretà, Carlos Pérez.
Doncs queda bé, també. Bé, doncs veurem si entrarà a la convocatòria, si el veiem debutar. El Sabadell ha debutat, per cert, tothom excepte Trapero, ja sabeu, lesionat, així que Carlos Pérez ara passa a ser l'únic futbolista del primer equip que encara no s'ha estrenat. Això pel que fa al que ha passat en les últimes hores, de moviments confirmats, de moviments que s'haurien de produir, etc. Però aquesta setmana que ve, què? Perquè encara queda una mica de feina per fer.
Queda tela per tallar.
De fet, Lucas Viale deia una cosa així, com que la plantilla està al 90% del que a ell li agradaria, però queda aquest 10% aproximadament. Setmana llarga, i escoltant a Lucas Viale, i l'escoltarem ara en aquest últim fragment que hem extret de la roda de premsa d'aquest migdia, jo aniria reservant torn ja a Pau Vituri per divendres al vespre nit, per si s'acaba fent
llar,
un
no?
Twitch d'últimes hores de mercat. Escoltem a Lucas Viale.
En estos 8 días van a ser días movidos, con movimientos, con algún movimiento que a principio de mercado no hubiéramos esperado. Los últimos días de mercado son bastante locos. Sí que es verdad que no tenía ningún tipo de intención de llegar a los últimos días de mercado, pero muchas veces el mercado va hacia caminos que uno no quiere. Y bueno, afrontarlo con toda la naturalidad del mundo y intentar hacer las mejores operaciones y de los futbolistas que encajen de verdad en lo que nosotros estamos buscando, y no vamos a hacer ninguna incorporación de futbolistas que no estemos convencidos al 100%.
Bé, aquí tirant una mica més de tòpic Lucas Viale, però doncs reconeixent que si fos per ell, vaja, que la plantilla la tindria tancada amb les peces que ell voldria, però que inevitablement, doncs, el que passa sempre, no? Hi ha jugadors que potser estan esperant alguna altra proposta, els mateixos clubs que si no acaben de tancar alguna cosa no deixen sortir algun jugador, etc. Vaja,
el que passa cada estiu.
Així que ens esperarà una setmana,
sí.
Una última setmana intensa.
El Carl demana per aquí un 12 hores en directe. Divendres, t'he de dir que és mal dia. És mal dia a nivell esportiu de Sabadell. Bé, pot ser un dia collonut, però ara explico per què. Però és mal dia que tanqui el mercat aquell dia, perquè participa Òscar Salguero als Jocs Paralímpics de París.
Ah.
I tant les sèries com la final, les sèries són al matí i les finals són al vespre. Per tant, no només tindrem un focus d'atenció aquell dia amb el Sabadell, prèvia de Lliga, mercat o tal, sinó que també hem d'estar atents als Jocs Paralímpics.
Doncs al vespre haureu d'estar atents també...
No, el Roger Benet no descansa divendres que ve.
Aquí s'està agafant
descans.
No,
descansa divendres que ve.
Bé, a veure, tot pot passar que potser dimecres, dijous, ara resulta que Lucas Viale ho té tot tancat.
Ho ha dit Viale. Ho ha dit en el sentit que si fos per ell, la plantilla ja estaria tancada, però que al final això és el mercat. Ho dèiem al...
Sí, d'aquí vaig, que què és el que ha de fer el Sabadell en aquests últims sí. dies, perquè el Yayo Pep, per exemple, abans teníem aquesta pregunta guardada. Ara, pels dos davanters, sabeu alguna cosa del cert?
A veure...
Què hem d'esperar?
La meva sensació, insisteixo, és que aquesta setmana havia d'arribar Carlos Pérez, ha arribat, s'ha de solucionar la porteria, i que amb les dues últimes incorporacions, perquè en teoria en queden dues, hauríem d'anar a la setmana que ve. És la meva sensació.
I seria una sènior i una sub-23.
I seria una sènior i una sub-23, i a més per dos davanters. Perquè el Sabadell ara mateix en punta d'atac únicament té Javi Delgado. Llavors, el que es busca és un altre Javi Delgado, un davanter nat, un davanter referencial, i a partir d'aquí una opció de davanter més mòbil, estil Peque Polo, per posar un nom, perquè a més vindria sobretot per cobrir l'absència de Peque Polo fins al gener, i estaríem parlant d'un futbolista que, això, més mòbil, que pot jugar en punta d'atac, per darrere, tirat a bandes, més mòbil.
És a dir, el que tens ara i complementar-ho.
Sí, noms. És molt difícil parlar de noms. Aquí jo sí que no em puc aventurar gens ni mica a parlar de noms. Però em fa la sensació que això, el mercat dels últims dies, és una bogeria, i que avui potser Lucas Viale, damunt la taula, no té el nom que finalment acabarà venint aquí a Sabadell. Recordo en el passat, per exemple, sense anar més lluny, com han vingut, sobretot parlant de puntes, davanters en els trams finals de mercat. Tots tenim en ment el cas Álvaro Vázquez.
Stoichkov, també.
Caixe, en el seu dia, també va venir en el tram final de mercat. Per tant, veurem què passa, perquè aquí... no sé què
ha punxat. Avui el Roger Benet ha vingut a fer un reportatge fotogràfic sobre el Zulo que tenim, l'Indy Saba i jo. Ha pogut veure el lloc on van estar l'Eix Coqui, Pedro Capó, el Juni, on actualment està Cristian Tello, com li ha agradat, l'hem segrestat, i només sortirà per fer motel suís.
Doncs el divendres el traieu per fer el motel suís, el divendres de la setmana que ve.
Mena deia un central, no? Clar, ho diu sobretot pel tema de les lesions...
En teoria no. A partir d'aquí, insistim, queden 8 dies
ja,
i que
sempre...
pot passar de tot. Sí, sí. És el que diem sempre, que no passi. Però es lesiona demà amb una certa gravetat, o diumenge es lesiona Pedraza, per dir algú, que no li passi res.
No.
Qui diu Pedraza diu Salguero i diu, si no, Diego Camara. Doncs home, Lucas estarà obligat a l'última setmana de mercat a buscar un central.
Sí.
Ara mateix, tal com està configurada la plantilla i sabent quins són els lesionats, no és la idea.
Ara mateix, Pedraza, Salguero, Diego Cámara, que ja s'està entrenant amb normalitat, ens deien també, o sigui que pel partit contra el Cornellà hauria d'estar disponible. I després tens opcions com posar Juanma García al darrere. Algun cop també sabíem que Bonaldo podria jugar en aquesta posició, tot i que avui a la roda de premsa de presentació ha deixat entreveure que potser, més enllà de ser evidentment un home al mig del camp que li agrada abarcar camp,
és un box to box,
sí, i que li agrada arribar a l'àrea contrària, així que potser ho ha parlat o ho ha dit més amb mentalitat ofensiva que no pas defensiva en aquest sentit, però bé, que serien altres possibilitats, altres alternatives, i toquem fusta, creuem dits, perquè no
hi hagi més lesions. Li han robat el compte d'Instagram.
No, després, sí.
Que ho ha dit avui a Twitter.
Sí, que li havien hackejat a més,
diria,
xarxes socials.
Diria que et porta té una marca pròpia de roba.
Pedraza.
Sí.
Carai.
Crec, eh? Si no, igual m'estic tirant el triple, però diria que té una marca pròpia de roba, i potser per aquí anava el tema. I del tema, perdó, Parc, no sé si anaves a dir una altra cosa.
Si encara estem amb això, sí endavant.
És per dir que sí. Sí, el que es busca és aquests dos futbolistes d'atac, sí, perquè al mig del camp es considera també que està cobert. Perquè tens futbolistes destructius, d'un perfil més destructiu, com són Cortés i com són Bonaldo, tot i que, insistim, Bonaldo també pot fer aquestes funcions d'abarcar i d'abastar tot el mig del camp, perquè tens futbolistes de bon toc, de bon tracte de pilota, com és Albert Urriols, Urri, i sobretot també perquè es compta amb Javi Morcillo com un futbolista de ple dret de la primera plantilla i un jugador que tindrà minuts. I si es porta un altre migcampista, estem parlant que Morcillo podria passar a ser el cinquè, tot i que després és cert que pot agradar molt a David Català i que acabi jugant molts minuts per davant d'altres, però que Morcillo al final el comptem com un jugador de la primera plantilla, com Pau Fernández.
Sí, sí. Pau Fernández ja no és juvenil, Javi Morcillo sí, però vaja, com dius, de ple dret del primer equip.
Què més?
Això tema Mercato. Si hi ha alguna cosa més, doncs en parlem després, si tenim alguna consulta més, perquè crec que ja estava més o menys tot respost i tot parlat. Vaig amb el tema aquest perquè ja diverses persones que ho han preguntat, que si dissabte al final juguem contra l'Hospi, bàsicament perquè l'Hospitalet fa una estoneta ha anunciat que el seu trofeu cita l'Hospitalet, que el jugava dissabte a 8:15 del vespre contra el Centre d'Esports Sabadell. Pau Ituri, farà doplet el Sabadell aquest cap de setmana amb aquest partit contra l'Hospi i diumenge la Copa Federació?
No, no farà doplet. No. El Sabadell no farà doplet perquè és inviable, perquè no hi ha efectius suficients com per afrontar dos partits en 24 hores. El Sabadell s'havia compromès amb l'Hospitalet a jugar aquest trofeu Ciutat de l'Hospitalet, per tant, ja ho han dit pel xat, qui acaba anant és el filial. En una situació, també una mica rocambolesca, sí. Perquè al final, com deia per aquí el Fractals, que la primera jornada de Lliga, 15 dies més tard, és contra l'Hospitalet, el municipal de l'Hospitalet. Per tant, es trobaran aquí tots dos equips en qüestió de 15 dies, però hi havia aquest compromís i finalment qui va és el filial. Diria que el filial, originàriament, havia de jugar contra el Rubí aquest dissabte.
Sí, a Can Rosés, i no sé si farà doplet o no farà doblet.
Bé, triplet, perquè al final el diumenge també tenia un altre compromís.
Ah, perfecte.
L'equip de Conrad García. Per tant...
Llavors no.
A tant no arribo.
Està clar que no.
Però hi va el filial, sí, sí.
Per tant, repetim, dissabte aquest amistós contra l'Hospitalet el jugarà al filial del Sabadell i, per tant, com estava previst, el primer equip del Centre d'Esports. Diumenge, a 7:45 del vespre, aquesta final de la fase autonòmica de la Copa Federació contra el Cornellà a la Nova Creu Alta.
Em diuen pel Pinganillo que el filial no juga contra el Rubí.
Perfecte.
Com era d'esperar.
Sí. Això, que el primer equip juga diumenge a 7:45 del vespre contra el Cornellà Copa Federació, partit que es podrà seguir a més per si encara esteu de vacances, en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. I per aquí preguntaven si descartem que hi hagi presentació oficial de l'equip diumenge abans del partit.
Si no hi ha canvis, diria que sí. Que sí que podem descartar la presentació. Que en teoria no hi haurà presentació, que al final... És que estem parlant... És que ho deia avui el mateix Lucas Viale, no, en un altre fragment, Deia, la pretemporada ha estat molt difícil. Molt difícil perquè, al final, la Copa Federació ha trastocat tots els plans, absolutament. L'altre dia rescatava una imatge del principi de la pretemporada a Parc. Aquest cap de setmana havíem de jugar contra l'Emirates Club, d'Andrés Iniesta, i contra el Cerdanyola.
I Cerdanyola entre setmana.
Bé, originàriament també era el cap de setmana el partit.
I després es va moure entre setmana. Sí,
després
sí.
Va venir la Copa Federació. Vull dir, és que al final ha estat una pretemporada molt, molt complicada d'organitzar i al final no oblidem també que el partit d'aquest diumenge és partit oficial.
Sí, sí.
Estem parlant d'un partit de, que algú dirà, pretemporada, una costellada, un partit de costellada contra el Cornellà.
Quan parles amb la gent del club...
Sí.
Es prenen de veritat seriosament la competició, eh?
Sí. Però sobretot perquè per un tema econòmic, per un tema de calés, perquè al final el Sabadell està a 4 partits d'arribar a la Copa del Rei, que ara està una mica lluny encara aquest objectiu, però que si arribes, compta amb la quantitat de diners que entra al club.
Sí, sí.
Si entres a la Copa del Rei i si guanyes la Copa Federació. Si guanyes la Copa Federació és una quantitat... Tu domines més del tema de xifres.
Sí, però ens deien uns 90, aproximadament, 90.000 euros...
Una barbaritat, una 90.000 euros a segona federació...
Sí, sí, i després allò, els diners que et van donant, com dius, ja només per participar a la Copa del Rei i després si ets capaç d'avançar alguna ronda... Bé, això queda Aràbia, per aquí, que això sí que queda encara ja... Encara més lluny. Ara anirem al tema de horaris... Twitches, etc.
Plataformes, drets,
tot això. Abans, el Murci deia si s'havien escollit ja els 4 capitans.
Diria que no. Diria que encara no. Que els únics que sembla que tenen la capitania confirmada són Gianni i Cortés.
I pel que més de pretemporada, crec que Rubén també...
Té números, però que s'han d'acabar de triar els 4 capitans d'aquesta temporada. No és segur encara.
Doncs queda dit. Anem amb el tema d'horaris...
Drets,
plataformes, etc.
Mira, el tema plataformes, jo no em veig capacitat per respondre aquesta pregunta. Ho deixo així d'entrada.
Sí, tenim notícies sobre TVB de Ràdio Sabadell i fer els directes per Twitch.
Jo, aquestes preguntes, o...
Roger, no, vols passar?
No estic capacitat. O ho contesta Roger Benet?
No, diu que no vol passar.
O ho contesta Sergi Garcés?
El podem trucar. Crec que estava...
Avui el podem trucar.
O escriu-li per WhatsApp a veure si et contesta.
Connectat no hi és.
No està connectat. No sap potser ni que estem fent Twitch. Va, si ens contesta o si li dius alguna cosa, el truquem
i si no, l'apreteu per xarxes i a principis de la setmana que ve, que estaran Adrián Arroyo i ell, que contestin aquesta pregunta. Jo no em veig capacitat. No, perquè ens ficarem en un jardí i després... Sí. I més quan, i ara parlant seriosament, quan encara no hi ha res confirmat. No hi ha res ferm.
Jo, el que podem dir potser és no es descarta cap escenari. Això sí que es pot dir, no? No es descarta cap escenari.
Aquesta pregunta tampoc... Sergi, de si el Torrent Sabadell es podrà veure si no està al camp, no ho sé.
Jo tampoc. No això sé. Sí que... Aquesta va, de veritat, que no podem contestar-ho, de veritat. Així que només podem garantir això, que aquest Sabadell Cornellà de Copa Federació sí que el podrem seguir per Twitch. Recordeu, un cop més, aquest diumenge a 8:15 del vespre, i a partir d'aquí ja haurem de posar-nos en mode Lliga. Només està confirmat oficialment, publicat a xarxes, amb document, etc., per la Federació Espanyola, el de la jornada 1, que és el del diumenge de la setmana que ve, Torrent Sabadell, diumenge a les 7 del vespre, així que bona embarcadeta pels que es desplacin cap a Terres Valencianes amb el tema de la tornada. Oficial, però després, Pau Vituri, sí que coneixem algun mes d'horari que es pot intuir i que a falta de confirmació oficial, vaja, es podria dir, o està agendat.
L'Espanyol B ja l'hem deixat caure, segona jornada aquí a la Nova Creu Alta, Festa Major, diumenge a les 7 de la tarda, si no hi ha cap canvi. I a partir d'aquí venen dos rivals consecutius balears,
sí.
Andratx, fora de casa, i Eivissa, Islas Pitiüses, la Nova Creu Alta. No? Insistim, a falta de confirmació, podria haver-hi canvis, encara queda molt per aquests partits, 3-4 setmanes, 4-5 setmanes, fins i tot, apunten a horari tradicional contra els equips balears, és a dir, diumenge 12. Per tant, el Sabadell començaria la temporada jugant 4 diumenges, els dos primers a les 7, els dos següents a les 12. I llavors ja aniríem al camp del Lleida, finals de setembre, que això ja és molt difícil de predir.
Sí, això ja es veuria, però vaja, com dius, confirmat oficialment no, però que ho podríem intuir. Ens deixem alguna cosa del xat d'aquesta qüestió? És que no em vull saltar res, però com que hi ha força comentaris, em fa por...
Que insisteixin.
Sí, sinó que ho repeteixin, eh? Però crec que hem resolt el tema de l'OSPI, el tema dels horaris, això de la plataforma per la Lliga no. Així que només ens quedava parlar d'una qüestió, Pau Vituri, que és la que hem conegut aquest matí a primera hora pràcticament, de forma també oficial ho ha anunciat el club, s'esperava que fos aquesta setmana, i és que el centre d'esports ha arribat a la xifra rodona, mira quin grafiquet, als 3.000 socis.
Mira com puja, aquí la xifra, això el que diem sempre per la gent de podcast.
Sí, la gent de podcast no sap de què
va. Una merda, perdó, perquè... Què diuen aquests dos d'una cosa que puja?
Sí, això pels que ho vegin per Twitch o després ho recuperin per YouTube, la gràfica de com ha anat evolucionant per temporades i segons el dia. I veiem que el ritme és bo, eh? L'any passat és cert que la xifra que va donar el club era una mica superior als 3.000, 3.200 i escaig, però que el ritme és prou bo i més tenint en compte... sí, els preus són populars respecte a altres temporades, sí. Però... El Sabadell que està al quart grau del futbol estatal.
Sí, a mi m'ha sorprès el ritme que porta el Sabadell, perquè es plantarà a l'inici de Lliga el primer partit a casa contra l'Espanyol B, perquè ens deien aquesta setmana s'accelera molt perquè al final torna molta gent, aquest diumenge es necessita el carnet per accedir a l'estadi, si no vols pagar entrada. Després també hi ha el partit contra el... No sé de què està rient, Després hi ha el partit contra... Perdó el fil. Contra l'Espanyol B, que és aquella setmana també la prèvia de Festa Major.
Sí.
En què també es faran coses per Festa Major, una carpa per captar més socis, etc. Doncs que jo no descarto ni de bon tros que el Sabadell arribi als 4.000 socis aquesta temporada, 4.000 socis de ple dret.
El club fins i tot feia allò, la barra aquella que publicava a les seves xarxes, el somni dels 6.000, que això queda molt lluny.
La de l'any passat. Sí, era la de l'any passat.
Allò era de l'any passat.
Agafava el gràfic de l'any passat.
Sí.
Que era per arribar allò del gran... El gran recaptar... O la gran panera.
Sí, mira, era el tarter. Sí, correcte.
Però bé, bones xifres.
Sí, home, si tot el que sigui 4.000, veurem si arriben... i si s'apropa al 5.000, ara estàs llegint el que estava llegint jo, no? Que ara mateix no, sortirem en pantalla durant una estoneta, per dir-ho així, no? No, serà aquest el pla pels pròxims minuts.
Animeu pel xat a Roger Benet.
Que apreti.
Que ha tingut una emergència. És que de veritat. Ai, Déu meu. Animeu-lo pel xat, que sí. Igual ens està seguint des de des del lavabo.
Bé, això, el tema dels socis, que...
Sí, ara hem de tirar, hem de parlar fins que torni.
Sí, sí, sí.
No. Hi ha un tema interessant amb el tema dels socis, que la temporada passada a Primera Federació, que per cert canviarà de nom, demà sortirà el nou nom.
Diuen que amb el nou nom de la plataforma televisiva que s'encarregui dels drets...
Però en teoria avui he vist que també sortia per FFTV.
Sí, jo he llegit això no i sé. També he llegit que el naming seria la de la nova o no nova plataforma televisiva. No ho sé.
Ja veurem. En qualsevol cas, la temporada passada hi havia autèntics transatlàntics a la categoria que es quadriplicaven i més xifres de socis, Màlaga, Depor, etc. Però amb aquesta nova categoria, el Sabadell és un dels equips insígnia, anem a dir-ho així, a nivell de massa social.
Com era allò? El grup, només un equip...
El grup, ara mateix, supera, no? Només un equip en supera, que és el Sant Andreu, que en tenia 3.700. És cert que el Sant Andreu va llançar aviat la seva campanya de socis i va haver-hi un boom molt ràpid, però el Sabadell ha anat recuperant terreny. I de la resta de grups, si no vaig errat, hi ha el Salamanca, no unionistes, el Salamanca, UD Logroñés, i m'hauràs d'ajudar perquè no me'n recordo de l'altre.
Numancia,
correcte.
Numancia.
Són els altres que superen els 3.000 socis a dia d'avui. Per tant, el Sabadell està a nivells de... Ha tornat a Roger Benet, per cert.
Ja està aquí.
Mira. Està sobreviscut. Perfecte. Està a nivells de Numancia, UD Logroñés, bé, acabarà sent un dels equips punters en aquest aspecte.
Ciutat de 200.000 persones, haurien d'aspirar més
sí, tant,
de
la
Guard, home,
i tant.
Això per suposat.
Però bé, crec que en aquest sentit és cert que podríem arribar molt més, però que hi ha hagut un creixement sostingut amb el temps de, no sé, els últims, què sé jo, 7-8 anys cap aquí.
Sí, sí.
Crec que s'ha anat creixent progressivament.
I tant. I el Car deia, té nassos menjar-nos de la Primera Federació dels primers 3 anys i aquest any pinta millor que mai a nivell de drets, televisió i màrqueting. Mm. Pinta que sí, tot i que és veritat que temporada rere temporada també és cert que es pinta d'una manera i després no s'acaben de complir les expectatives, sobretot dic a nivell econòmic del que acaben cobrant els clubs.
Al final, potser demà o quan surtin aquestes informacions, ens estirarem dels cabells quan sapiguem la xifra.
Correcte.
És on realment marca la diferència respecte a una temporada o una altra, però crec, potser és des de la distància, de no estar tan al dia de la Primera Federació, però crec que és l'any on hi ha hagut menys enrenou en aquest sentit, amb el tema dels drets, i on, sí, ho dèiem l'altre dia, sembla que hi haurà al darrere una plataforma més seriosa, però bé.
Què, ens deixem alguna cosa o ho deixem...
No ho sé.
Ho deixem aquí, crec que estava tot.
Hi ha alguns detallets que no hem dit, per exemple...
Què dius ara?
No, a nivell de Mercato de filial.
Ah, sí, avui s'ha confirmat, sí, que Ethan Rosena, vaja, una fórmula que el club també ha anat fent a les últimes temporades, de cedir futbolistes de la base, sense anar més lluny, un tal Altimira en el seu dia va ser cedit al Granollers.
Han sortit molts, Salamanca, Tebar,
correcte.
Iker Hernández, vull dir, al final han anat sortint molts valors.
I en aquest cas és Ethan Rosena, un jugador insígnia de l'Obrador, fins la temporada passada al juvenil, aquest any que passava ja a ser sènior, que ha anat cedit al Sant Cristóbal, per tant el tindrem també a Tercera Federació, a propet, sí.
El tema de la Tercera Federació, crec que la setmana que comenci la Lliga dona per un tema de tots els ex-il·lustres,
sí,
il·lustres entre cometes, mm-hmm, alguns sí, d'altres no, que es trobarà el Sabadell a la categoria, perquè tela, que l'altre dia descobríem, algú potser dirà, no, ja ho sabia, però revisant l'acte del Cornellà-Manresa de Copa Federació, Manresa-Cornellà, que allà a Manresa per a un tal Mojas Arfani.
Sí.
Em vaig quedar glaçat quan vaig veure això, però després tenim... és que no sé, podria començar a dir noms aquí, però a l'Atlètic Lleida han anat Boris Garrós, està Gabri García a la banqueta, està Joanet López... És una categoria on el Sabadell es trobarà amb molts ex, Álvaro Vázquez, que el vam veure l'altre dia amb el Badalona, amb molts ex que han debutat i que han jugat amb el Sabadell amb el primer equip.
Tal qual. Espera, que aquí jo he perdut el tema del xat. El tema samarretes sembla que hi haurà rècord en vendes aquest any. No sé si tens controlada les xifres de...
Ho preguntarem.
Sé que algú avui estava comprant la samarreta.
La segona. Tenia la primera, faltava la segona.
I que, per cert, quan hem anat avui a la nova Creu Alta per aquesta roda de premsa de fitxatges, no sé si per comprar samarretes o per donar-se d'alta com a socis, però hi havia força cua. A mi m'ha sorprès, eh?
De fet, hi havia també l'exconseller del club, Axel Torres, que també estava aprofitant la vinentesa per fer-ho aquest matí. Per cert, hi ha hagut canvi de look, obres, digue-li com vulguis, a les oficines de la nova Creu Alta, i realment el panell que hi ha al darrere ara de les samarretes està xulo, eh? És maco, és maco. Podríem fer una cosa supercutre per acabar, que és ensenyar la imatge amb el mòbil.
Sí?
perquè se m'ha oblidat passar-li... Bé, no estava previst parlar d'això, eh? Això, insistim, per la gent del podcast, doncs...
Podcast,
mala sort,
no.
Però seria...
Que... Ah, no, ja està, mira.
Mira. Sí. Així. Estava xulo, no?
La veritat és que sí. No, sí, a mi quan m'ho
ensenyat... Era xulo, la tenda, sí.
Està mal. Roger, perdona, que estava aquí... Va, doncs amb el tema de les samarretes crec que ara sí que ho podem deixar, no?
Sí, perquè no em queda bateria i si
doncs,
no...
Doncs fins aquí, perquè portem ja com, una mica com l'altre dia, més de 3/4 d'hora. Crec que aquesta setmana...
Epa, negra.
Ara sí. Que aquesta setmana tema motel...
Bé.
Excepte si demà hi ha alguna cosa...
Diumenge hi ha un Twitch.
Us tornem a convidar, Twitch, el Twitch de Ràdio Sabadell, aquest Sabadell Cornellà, insistim, diumenge al vespre, 7:45, des d'uns minuts abans, en directe, al nostre canal de Twitch, per si esteu de vacances i encara no podeu assistir in situ a la nova Creu Alta. A partir d'aquí, més motel. Segur, és que ho podem donar ja al 100%, ja amb l'Adri i el Sergi, si no em dius el contrari, Vitori, la setmana que ve, en aquesta última setmana de Mercato.
A no ser que tinguin allò a bé estirar una mica més les vacances.
Més?
No sé.
Porten 2 mesos ja, no sé, així, no?
Des de Lugo, no?
Des de... més o menys. Així que molt atents a... Mentrestant, durant aquests dies, a Ràdio Sabadell.fm, a les nostres xarxes socials i això amb el Twitch, perquè... En res, hi haurà més motel amb Mercato i vaja, uns dies que s'esperen moguts també al Sabadell. Gràcies, Vituri.
Que vagi bé, Parc.
Gràcies, Roger Benet. Ens veiem. Cuideu-vos. Adéu.